Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de l'operació dels Mossos d'Esquadra per fer fora de l'antic institut B9 de Badalona les 400 persones que fins ara hi vivien. Era l'assentament més gran de tot Catalunya. La policia ha identificat més de 180 persones i hi ha hagut diverses detencions, sobretot per part de membres d'estrangeria de la Policia Nacional. També ha passat pel Parlament de Catalunya, on el president Salvador Illa, a banda d'avalar el desallotjament de Badalona, ha comparegut per donar explicacions sobre la gestió del brot de pesta porcina africana. Illa ha defensat un cop més la decisió de mantenir el seu viatge oficial a Mèxic quan es va declarar el brot i ha negat que la distància interferís en la reacció a l'emergència. I també ha passat per Madrid. Allà l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat formar part de cap trama corrupta. En una compareixença a la comissió del cas Koldo, al Senat, Cerdán ha dit que és víctima d'un cop judicial que ha atribuït el seu paper com a pont entre el govern espanyol i Junts per Catalunya i especialment Carles Puigdemont. Ha dit que després de la fotografia que es va fer a Brussel·les amb Puigdemont, res no va tornar a ser igual. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. A partir d'ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, carrega contra la Comissió Europea i els avisa que és un error històric allargar la vida del cotxe de combustió. Ho ha dit durant la presentació del pla del govern espanyol contra l'emergència climàtica. Ho expliquem des de Madrid, Pablo Brujats.
Bona tarda. Sánchez desplega el seu pla pel clima i repta el Partit Popular a sumar-s'hi i a deixar enrere els interessos econòmics. El que sortirà car és no prendre mesures, ha dit Sánchez, que també ha culpat Europa de fer passos enrere amb decisions com la d'ahir, donant anys de vida als cotxes de gasolina i dièsel.
Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad.
En aquest mateix acte, Sánchez ha anunciat que el govern espanyol finançarà plans contra inundacions per als pobles de menys de 5.000 habitants i que impulsarà, abans de l'estiu que ve, una xarxa de refugis climàtics a totes les ciutats.
L'home que va atacar amb una destral al local del McDonald's del Centre Comercial Màgic de Badalona el març de l'any passat s'ha declarat culpable davant l'Audiència Nacional i ha acceptat que l'expulsin d'Espanya. Hi ha hagut un acord de conformitat que ha evitat que ingressés a la presó. La decisió final comporta que el condemnat no pot tornar a entrar a l'Estat en 10 anys i haurà de pagar més 7.000 euros a l'empresa propietària del centre comercial per les destrosses que va causar. Telefònica rebaixa la xifra d'acomiadaments i proposa que l'ERO afecti 4.554 persones repartides entre les seves 7 filials. És un 24% menys d'acomiadaments que la proposta inicial i esperen cobrir-ho amb voluntaris. Telefònica ho ha comunicat avui als sindicats, que es reuniran demà per decidir si accepten aquesta oferta final de l'empresa i també les condicions. Vladimir Putin acusa els països europeus d'alimentar la histèria dels seus habitants amb l'amenaça d'una eventual guerra amb Rússia. El president rus ha dibuixat aquest escenari davant la plana major de l'exèrcit i del Ministeri de Defensa a Moscou.
A Europa, la gent està sent adoctrinada amb por sobre un inevitable xoc amb Rússia, amb l'argument que s'han de preparar per a una guerra important. Personalitats que ocupaven o encara ocupen els càrrecs semblen haver oblidat les seves responsabilitats. Es guien per interessos polítics personals o de grup, no pels interessos del poble, i alimenten cada cop més la histèria. Tot això és mentida.
I relacionat amb la guerra a Ucraïna, el Regne Unit ordena transferir més de 2.800 milions d'euros de la venda del club de futbol Chelsea per part de l'oligarca rus Roman Abramovich a causes humanitàries a Ucraïna. El primer ministre britànic, Keir Starmer, advertia al multimilionari.
El meu missatge a Abramovich és aquest. El temps corre, honora el compromís que vas fer i paga. Si no ho fas, estem preparats per anar als tribunals perquè cada cèntim arribi a aquells a qui s'ha destrossat la vida per la guerra de Putin.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Catalunya migdia.
Quatre nissagues, un tresor silenciós, l'ànima d'un poble. Escolta Safarat d'Alfred Bosch, el viatge a un passat vibrant. Escolta Safarat, un llibre d'edicions 62.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Estic indignat amb les crítiques que hem rebut tu i jo de l'arbre.
Per aquest arbre de Nadal que hem posat a l'estudi de Catalunya Ràdio, doncs,
ha rebut crítiques.
És dels arbres de Nadal més tristos que he vist per molt de temps.
A veure, molt guarnit no estaria, si ens hem de posar crítics.
Oh, i ara estic emocionat, perquè el que ha fet Gemma Herrero amb aquest arbre de Nadal...
Això és un arbre de Nadal.
Fins fa 10 minuts no era un arbre de Nadal.
No, tampoc ho digueu ara, així, perquè
ara,
no és veritat.
Ara és un arbre de Nadal de competició.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passen 7 minuts de les 3, moment de saludar l'Oriol Mar, cap de Política del Nació Digital. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba CEU.
Què tal? Com estem?
Bona tarda. Bé. Tots bé?
Tots molt bé. Tot
bé, tirem el patrocinador, que si no hi ha algú que se desespera.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
Santi Villas, bona tarda.
Una responsabilitat, lo del Joan, perquè com que sempre dius alegre, ha de contestar, pues, una mica animat. Per què m'has mirat la gorra?
Perquè em pensava que era de Nemo.
De Nemo. Com de Nemo?
De Nemo, i pensa que era una gorra de Nemo. I pensa,
dels dibuixos animats?
Sí.
De Nemo, de Nemo del
de
peix?
De Nemo, de Buscando a Nemo, sí.
Però jo crec que nassos he d'anar amb una gorra de Nemo.
Sé, jo no sé què és el Floyd, també en sona l'Aftershave.
És una marca de maletes alemana.
A veus?
Coi, doncs jo que es dic que era l'Aftershave.
I fa les gorres molt bé, perquè les gorres, no sé si... Bueno, no sé què pensaràs tu de les gorres. Vinga, ja obrim un altre meló. Però jo, per exemple, que de petit vaig caure al dibuix de Miró del carro, em vaig fotre un cop.
Em va passar com a l'Obèrix.
Se'm va aixafar una mica al cap. I aleshores necessito una gorra que em doni volum. Si no, és allò com que t'ha caigut d'un de dalt. Saps què vol dir? Que et cau i et queda aixafat a sobre. M'has entès? Això és molt important, a com lleve la gent la gorra. No ho heu mirat mai?
Importantíssim. A la botiga Apple,
sí,
de la plaça de Catalunya,
sí,
que sempre hi ha, a la nit, sempre hi ha molts nanos que s'ajunten amb patinets i xandals del PSG, la gorra sempre la porten com si l'hagués caigut de l'Estació Espacial Internacional.
Ja, veus, jo això
i
no.
Això és fatal.
Clar, jo necessito una mica de volum al front.
Em sembla molt bé.
També diré que tu, Oriol Marc, no series el més idoni
per portar gorra.
No, per comentar l'outfit, diguem-ne, d'aquests joves que estan...
Ah, no, no, no.
Però és veritat que plantegis una cosa, que és veritat que la moda ara és portar-ho molt cap a... O sigui, que sobre molt barretinero, diríem.
Sí, sí, sí.
No, jo no és el meu cas.
No, tu no.
I tampoc jo vaig ara... Tampoc en la meva edat vaig a buscar wifi a l'Apple.
I a més, el Santi porta la visera allò doblegada, perquè alguns la porten tan recta que sembla ben bé com un prestatge, eh?
Claro, i la porto.
I em sorprèn els que porten una etiqueta a sobre.
Ah, sí. Que no es veu. Visera.
No, ja, però és no comprenc per què passa això.
Crec que és una marca que es diu New Era, que la gràcia està en que l'enganxina implica autenticitat de la gorra. Vol dir que te l'has comprat o que ha caigut un camió...
Jo que sóc molt vell, com ja l'altre dia tu vas posar...
No, jo no vaig dir que fossis vell. No, això no ho vaig dir.
No, vas dir alguna cosa pitjor, que jo em veia malament.
No, jo no vaig... No se va sentir...
No, ja diré una cosa. De la teva cara va quedar demostrat que pensaves que Joan López Alegre tenia més anys dels que realment té. I quan vas saber l'edat vas pensar, on dia? Pensava que era més vell.
Ara anem amb aquest tema, perquè jo no crec que al podcast d'aquesta secció estigui jo dient res. Una altra cosa és que si haguessin gravat en vídeo, se parlaria d'un altre tema.
Sí, és veritat, va ser la cara.
També et diré que jo aquí amb aquest micro me sinto més baixet. De què ho feu adret, eh?
No, això és Joan Bota.
Sí.
Joan Bota però... baixa molt la cadira.
No, però de micro, me sento el més baixet de tots.
Ah, això,
de
Jordi Galbany.
Això de l'etiqueta.
Clar, per això, la meva veu hauria d'estar per sobre dels altres. Pues
Jordi Galbany diu que està saturant ara
mateix.
Ah, sí?
Perquè no sé, m'he de que està quedant sordo ja.
Ah, deu ser això.
Bueno, això de l'etiqueta de la gorra, em recorda, als anys 80 es va posar de moda que a l'americana es deixava la marca de l'etiqueta de l'americana.
Sí, això és veritat.
Doncs ve ser el mateix, però versió gorra, això... Estupendo.
Sí, sí, molt bé.
Jo t'ho dic en sèrio, me passo el dimarts a la nit pensant que, de què parlaré.
I després?
I després arribo aquí, treus una gorra...
No, és que això la gorra és important.
I te fas la secció amb la gorra...
Això la gorra és molt important. Jo estic obsessionat amb la gent... És que em sap greu, perquè ara et semblarà una crítica cap a tu, però no ho és en cap cas. Jo crec que ets un tio molt estil.
Sí,
m'ha sorprès veure't amb gorra amb interior.
Epa.
Ja. Fa molt de streamer o de Xavi Hernández, mira, que no sé què és pitjor.
Ja, a veure, jo crec que tu, per exemple, és una Xavi persona Hernández, que pots valorar les gorres perquè tens serrell, i això és molt important.
Sí.
Que et surti per sota el serrell, a mi no em passa. O sigui, jo, una de les coses... que quan em demanen què t'agradaria fer a la vida, doncs pues a mi, per exemple, m'agradaria tornar-me a bufar el serrell des de baix. Saps què vol dir?
Sí.
No, no puc ja. I vaig amb gorra perquè aquesta setmana vaig tenir una boda a Madrid, vaig haver d'anar, vaig anar a Madrid a les 9 del matí, vaig arribar a la missa a les 12, vaig veure a casa de la nòvia, vaig sortir, vaig anar al convite, vaig fer els aperitius i després vaig fer el primer plat i ja tenia la BL5 per tornar.
Hòstia,
no. Només vaig poder menjar el canelón de langostinos. Clar, no sé què.
Ràpid, no?
Vaig haver de marxar. I llavors me vaig tallar el cabell, perquè portava un cabell que semblava Emily in Paris.
Vale.
Podia posar ratllar al mig i pels costats. I em van tallar el cabell d'una manera que em va dir esto, em va dir el perruquer, esto, amb una tovallola, pum, pum, després et poses aquest producte i queda perfecte.
I no
a mi no em va passar.
Yeah.
I aleshores pues, bueno, vaig anar tota la boda que semblava un torrat. No. Això sí. Tinc cada pèl al puesto perquè va de pèl a pèl, això. No, és un pèl, un metge i tal. I llavors m'haig posat la gorra a interiors.
Bueno, molt bé. Sí, és per això està més que justificat.
És això. No és perquè no m'hagi rentat el cabell i vull que me'l retira a la tele tipo Terelu, no.
Ja ha rebut Terelu.
No, entén-me.
Vale. Escolta, t'havies preparat una dèria, tu.
Sí, però si vols ja acabem de parlar d'això.
No, el que tu vulguis. Tu diries, la dèria és teva.
Sí, no, jo volia parlar d'un tema que us volia preguntar a vosaltres, perquè vosaltres ja heu rebut l'aguinaldo de les empreses?
No.
No n'hi ha aquí, a Catalunya.
No n'hi ha?
No, al Trescat no.
I quan era Catalunya Ràdio, sí?
No. Fa molts anys...
A veure si encara m'haurem de posar la Corporació Catalana de la Roda.
La pèrdua del lot de Nadal no ha estat pel canvi de nom. O sigui, ja fa molts anys que no hi ha lot de Nadal.
I per què?
Perquè es va treure i ja no es va recuperar.
Però es van compensar, d'alguna manera, una pujada salarial més pagadoble?
No.
Una pèrdua?
No, sí.
Unes catànies, no?
No, hi ha regal de Nadal, no.
Tu tampoc?
No.
I tu?
A veure, jo me'l tindria que autofer, perquè...
Bueno, però tu...
El meu és autoocupació.
Però no tens treballadors?
Sí, clar que tinc treballadors.
I els hi fas alguna
cosa? Els hi regalo diners.
Mira.
Els hi regalo, eh?
Però com? Però tipus els tires?
Perdona, l'empresa és meva i puc decidir què faig.
Bueno, sí, però no diríem... O sigui, però, a veure, explica'ns això. O sigui, pagar un salari no és un regal, saps què et vull dir? O una paga extra.
No, vaig a ser molt sincer. Entre donar-li diners perquè tinc que pagar impost de societats a l'Estat o socialitzar entre els meus treballadors, em fa infinitament més feliç compartir el resultat de la feina de tots amb tot el meu equip que no donar-li a la Marisú Montero perquè s'ho gasti a l'Avalos amb coses impresentables.
Sempre acaba amb una mica d'ideologia.
Què dius una mica?
Molt ideologia.
Home, perdona, ha guanyat moltes campanyes electorals, la seva feina. Això ja ho tocarem un altre dia. Bueno, la meva notícia era... Bueno, és que no la puc fer, perquè a tu tampoc t'han donat res.
Jo és que treballo per una empresa bèlgica, llavors no allà es porta.
Treballes per una empresa belga?
Belga, sí.
Valona o flamenca?
És que és molt com Brussel·les, m'entens? Àmbit Brussel·les.
Jo crec que seré el col·laborador més admirat de tot l'any 2025, perquè és que no cal que foti res. Vull dir-te, és que jo vinc aquí... Bueno, jo volia parlar...
No? Però tu entens o no?
Clar, tu què fas?
Jo no.
Jo
és que saps què passa? Quan me n'han donat, no m'agrada. Vaig anar una vegada que em van dir, coge el jamón... Ho dic en castellà perquè va ser a Madrid. Coge el jamón i llévalo a la carniceria que te lo corten en sobres.
Vale.
I ho vaig fer. I aquest senyor em va dir, bueno, esto ni para el caldo.
Epa, no era bo.
O sigui, allí li vaig deixar la pota aquella, no em va donar, però vamos, no em va donar ni una punta, res.
Era un jamón...
O sigui, ni 100 grams van sortir de...
Era un jamón post-peste porcina, vamos.
No tinc ni idea de lo que era. Aquell home em va dir, jo esto no lo puedo cortar, pues si hauré d'anar a un aserradero. Vull dir, no. Aleshores, bueno, jo volia parlar d'un tema, ja no em donarà temps, em sap greu perquè pa vindre sempre sense res... Arriba un moment que se m'acumula.
Sí, Déu-n'hi-do.
Saps? I no
sí,
sé què triar. Bueno, tinc un tall, perquè jo volia parlar d'un tema, ja veig que no puc parlar amb vosaltres, però el llenço a Catalunya, perquè jo crec que aquesta secció meva no només és un debat aquí, sinó a les cases dels catalans, no? que és una notícia que vaig veure ahir, que la gent està venent per internet les cistelles de Nadal.
Ah?
Sencera.
Sí, et donen la cistella des de l'empresa,
i tu la poses
o no t'agrada,
internet.
O penses que millor treure'n diners, i per tant la vens.
Jo, és com un bono cultural.
Jo, després d'això, he decidit als meus empleats no donar-los.
Perquè et diuen que podem sentir-ho, a veure com ho explicarà.
Sí, claro, podem, és que ho hem fet, ho hem tret.
Las cestas de Navidad a la venta. Hemos comprobado que cada vez hay más trabajadores que ponen en venta estas cestas de Navidad que reciben de sus empresas.
Algo en lo que la gente también se está gastando el dinero es en esto, cestas de Navidad regaladas por empresas. Ofertas así aparecen en aplicaciones de segunda mano, a 65, 100 euros o incluso como regalo.
Vendo Bolivica Azul por 190 euros, de regalo una cesta.
¿Has vist?
Veus?
Sí.
¿Tú la posaries a vendre?
Jo penso que això, al final dels menús del migdia, i que la gent llogui el seu pis quan se'n va de vacances, rotllo, llogo pis a Barcelona tot l'agost, és senyal inequívoc de pèrdua de capacitat adquisitiva de la gent, perquè això és...
Clar, però jo que m'he mirat les notícies, de repente diuen, no, perquè necessitamos dinero porque está la vida muy cara para las navidades. Home, pues si t'han donat el pernil, el xalchichón, i no sé.
Però
una mala
millors.
Notícia per vosaltres, perquè tornant a la senyora Montero, i ara no és ideologia, ha dit que a partir d'ara pensa controlar el Bizum. Amb sí. Qual, a partir d'ara, tindràs
bueno,
que quan
això, no,
els que es pensen no, no, vendre no. La cistella de Nadal tindran que aplicar retenció i posar-hi IVA.
Però això, no, perquè venen al Boli Vic acompanyat
clar, de... Venen al Boli Vic i et donen la
cistella. Amb retenció
i després,
IVA.
I després, amb el Bizum, us recomano que aneu a 3Cat Info, a la pàgina web de 3Cat Info, que hi vam fer un fets o fakes, què és veritat i què és mentida, perquè s'ha dit que s'hauria de cotitzar algunes coses que es fessin pel Bizum i no. Algunes coses sí i d'altres no.
De totes maneres, diré una cosa...
Nosaltres, les diferents casuístiques.
Nosaltres
hi ha algunes coses que sí, però n'hi ha d'altres que es va dir
que no. I cotitza el Vic i no cotitza la cistella, o al revés?
Nosaltres te vull dir que nosaltres al 3Cat Info no és que hi anem, és que sempre estem,
Molt bé.
Estem allà sempre.
Així m'agrada.
No, però jo, per exemple, vaig a un lloc, que és una pastisseria, que em fan pagar en Bizum. Però potser em fan pagar un croissant.
Aquest sí que ha de cotitzar.
O pagues amb diners o els has de fer
un Bizum. Això ho passa, que no tenen datàfon i llavors et diuen bueno, si no tens en efectiu, fes-me un Bizum. Llavors estàs fent una transacció econòmica, però a través de Bizum.
Per tant, aquesta botiga sí que ha de cotitzar aquests ingressos que fa per Bizum, perquè aquí sí que és per una transacció econòmica.
Ara traicionaré el meu ànim.
No si li passes diners al teu fill perquè vagi a comprar-se no sé què, això no s'ha de cotitzar.
Ara traicionaré el meu ànim liberal, però jo les botigues que no puc pagar amb datàfon em genera desconfiança. Ja sé que és contradictori amb la meva forma de ser, però a mi em passa això.
No, és que ell està mutant.
No!
És que, comparteix amb tu la tertúlia els dimecres, l'estàs fent virar.
Sí, sí.
No, jo si algun dia ve el Joan aquí dient coses progres i això, trucarem els Mossos i les ambulàncies.
Però és que t'ho vull dir, és que jo crec que hi ha allà una unitat mòbil d'aquestes dels Mossos a baix sempre.
El SEM.
Els dimecres. Bueno, total, pues, el meu tema, pues, una merda, no? Perquè ho he dit tampoc.
No. Però jo recordo quan ens donaven lot de Nadal aquí a la ràdio, que hi havia coses que et feien il·lusió i hi havia coses que deien, això, què creiem faig d'això?
Per exemple, perquè no, unes panses.
Sí.
El carquinyoli.
Ah. No, m'agrada molt el carquinyoli.
Veus que també deu depèn de les persones. Jo recordo que hi havia alguna mena de fruita confitada, algun pot d'aquella fruita confitada, que és allò, això, què em faig? I en canvi, igual hi ha algú altre que li agrada molt la fruita confitada. Però clar, llavors pensar això, no. N'hi havia altres coses que sí que celebraves. Llavors penso, potser millor que cadascú es compri el que li agrada i que no es quedi amb un producte que igual ni fu ni fa. Però bé, cadascú... No?
Però ho trobes a faltar?
No.
Era gran? Vull dir, era cistella,
sí, no estava mal, no estava
cerofan,
mal. Sí, estava bé, No, perquè acostumava a ser... A vegades ens donaven dins d'alguna cosa que després tenia una utilitat, una maleteta petita o alguna cosa així. Però això estic parlant de la prehistòria. Vull dir, ara fa molts anys que va quedar sense lot de Nadal. Però ja està, això.
Bueno. Pues escolta.
Tenim un moment de record per les empreses de lots de Nadal, les que enviem tots una abraçada ben forta.
No, però hi ha molta gent que ho fa, això, encara.
Ah, vale.
Jo no ho he fet, ja t'ho dic, perquè t'ho he trobat que no ho sé. Ara igual ho faig aquesta tarda, perquè ara m'ha sabut greu. Jo pensava que era una cosa tal, ara ho veig a tots, que no en teniu ningú. Ara pues ho faré jo i quedaré com un senyor.
Ara et dono l'adreça de casa, a mi em farà il·lusió.
Veus?
Ara et dono l'adreça de casa, que a mi em farà il·lusió.
Dóna-me-la. O li demanar, si vols dir, demanar els Mossos.
Santi Villas.
Bueno,
gràcies.
Escolta, pues clar, un desastre també.
Què? Per què? No, anava a acomiadar-te perquè pensava que ja havies acabat.
Home, li faig treure un tall, trec un tema, i hem parlat de gorres, de Bizum, de María Jesús Montero...
Bueno, i de lots de Nadal també,
Molt poquet.
No, no, escolta'm, però és el recorregut que he tingut.
Quatre temes tenia el mòbil a notes apuntat. Quatre. N'he triat uno i he triat el que no he... És que de veritat. Quatre. Això hem de parlar, hem de fer un consell de redacció.
Ah, va, perfecte, doncs ja et convidarem.
Per parlar del tema meu.
Molt bé, doncs a les 10 el fem cada matí. Si vols venir a les 10, massa d'hora. Ja t'he vist la cara.
Sí, el podem fer després del programa, no?
Ah, va, a les 4.
Però dimecres vinent, vens?
Què és dimecres vinent?
24.
24, jo crec que sí. Ah, tu no?
Sí, tant.
Tu no?
No, jo no.
24, ah, està Joan Bota.
31, sí.
Està Joan Bota.
Joan Bota
gran
fa la 24.
Gran persona, millor professional.
Home, i tant, sí, sí. Home, ja l'has vist cara a cara, que no sabies quina cara feia. Sí, a veure, sí. I t'ha fet el pes, eh?
Sí, sí, sí. Veus? No, però sí, ja el veig sempre. Ah, ara jo, per exemple, pujo a Montjuïc i el veig a dalt. Al cel. Ah. Veig la cara, sempre. Quan veig un núvol i veig la cara d'ell. Joan Bota.
Molt bé.
Apa, ara, bueno, me'n vaig.
Santi Villas, gràcies.
Adeu,
bona tarda.
Adéu, adéu.
Passen 21 minuts de les 3.
Catalunya migdia.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest Nadal, l'Auditori és el millor regal.
Et donem moltes idees perquè l'encertis aquestes festes. Concerts i abonaments per tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, home, va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Enen?
El 22.350, el 48.900.
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online. Més del 90% d'ocupabilitat.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP Oficial Online al febrer. Ilerna.es.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprar-me per 20, et sento que faig menys mal amb els meus vicis.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
El Barça busca confirmar el lideratge en l'última jornada de la primera fase de la Champions.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de 8:45, la transmissió del París-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. La notícia del dia, hem començat a les dues explicant-la, és que s'ha desallotjat l'antic Institut B9 de Badalona, on hi malvivien fins avui unes 400 persones. Un macrodispositiu dels Mossos d'Esquadra amb 25 furgones i també la Brigada d'Estrangeria de la Policia Nacional han fet fora de l'edifici els que encara hi vivien avui. Algunes persones ja havien començat a marxar la setmana passada davant la imminència del desallotjament i davant la por d'acabar al Centre d'Internament d'Estrangers, el CIE. Justament avui els Mossos han identificat gairebé 200 persones, però la Policia Nacional informa d'una quinzena de detencions en virtut de la llei d'estrangeria. La justícia, recordeu, va donar llum verda a aquest desallotjament divendres passat. Aquest B9 estava ocupat des de feia 2 anys. En els últims mesos havia passat d'acollir unes 150 persones a les 400 que hi havia fins fa pocs dies. Tots hi malvivien en condicions insalubres, fins i tot a l'estiu s'hi van detectar 10 casos de tuberculosi. La majoria d'aquestes persones no tenen ara on anar, segons que han denunciat tant el sindicat de llogateres com les organitzacions que han donat assistència als ocupants, molts han agafat les quatre pertinences que tenen i han marxat cap a Sant Adrià de Besòs o cap al Maresme. Des de l'Ajuntament de Badalona, l'alcalde, Xavier García Albiol, ha dit que no pensa fer-se càrrec dels qui s'han quedat sense sostre. I des del Parlament, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha informat que els serveis socials de la Generalitat es fan càrrec d'una seixantena de persones, els casos de més extrema vulnerabilitat, ha dit. Ara en directe podem saludar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Alcalde, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè ha celebrat aquest matí la intervenció dels Mossos d'Esquadra. De fet, des del seu ajuntament ja fa temps que reclamaven el desallotjament d'aquesta nau.
Sí, efectivament. Nosaltres vam instar... Jo vaig entrar d'alcalde el mes de juny de l'any 2023 i al setembre ja havíem posat la primera denúncia en el jutjat i han estat 2 anys i mig gairebé doncs, de tràmits judicials, de recursos... I finalment ens va donar l'autorització, vàrem parlar amb la Generalitat, hem estat des d'allà fa setmanes preparant aquest dispositiu i finalment doncs, s'ha produït avui i els veïns ja podran descansar.
La gent que vivia en aquest institut, les associacions que els han estat ajudant els últims mesos diuen que no tenen on anar. Vostès, des de l'Ajuntament, poden oferir alguna solució a alguna d'aquestes persones? No pensen fer-ho? O què ha de fer aquesta gent que ha quedat desallotjada d'aquest institut?
Han hagut algunes persones que estaven en seguiment per part de serveis socials des d'allà feia temps, i en algun cas concretament amb 16 persones, doncs se'ls ha buscat un hospedatge temporal. Avui doncs, han hagut 50 persones que han demanat pues, bueno, que se'ls segueixi també per part dels serveis socials la seva situació. Es començaran a estudiar, però han vingut avui, fins ara no havien volgut, i la resta doncs, són persones que la ciutat ha tingut que buscar una alternativa fora de Badalona. Nosaltres anem advertint des de fa molt de temps que aquesta situació que s'estava produint amb aquest recinte municipal era insostenible. Eren persones amb una part molt important que creaven problemes de delinqüència, d'incivisme, problemes amb la resta de veïns. Els veïns estaven amargats. Havia tràfic de drogues, havia robatoris, van haver inclús aquest estiu un assassinat entre ells mateixos, i aquesta era una situació doncs, que era del tot inadmissible, i a partir d'aquí doncs, la meva obligació i el meu compromís com a alcalde de Badalona és que aquestes persones marxin de la ciutat de Badalona.
Això, però, no és externalitzar el problema, és a dir, de la mateixa manera que en aquest institut s'han aplegat 400 persones, quan fa uns mesos n'hi havia 150, segurament gent que ha fugit d'altres llocs on no s'hi han pogut quedar, el fet que ara els facin fora d'aquí i que des de l'Ajuntament de Badalona no els puguin o no els vulguin donar cobertura, no pot fer que aquesta gent vagi a una altra banda i que es creï un altre focus semblant aquest en una altra ciutat o en un altre barri de Badalona?
Probablement, però aquí els partits que estan governant a Catalunya i a Espanya, que són els que, concretament més a Espanya, que són els que defensen que pugui entrar absolutament tothom sense cap tipus de control i sense mirar si els recursos són suficients per atendre'ls o no, són els que tenen que donar-los una solució. Jo, des del primer dia, soc una persona que lluito contra la immigració irregular. Jo sé que hi ha persones que venen en situació irregular, que són bones persones, i per això doncs, estem fent seguiment d'algunes d'ells, però també se'ns estan colant persones molt conflictives com la major part dels que vivien en el B9. I a partir d'aquí, la meva obligació com a alcalde, perquè jo soc alcalde i em dec en els veïns de Badalona exclusivament, és que aquestes persones a la nostra ciutat no hi siguin, i que aquells que els han permès i que defensen, no tan sols que els han permès, sinó que defensen que pugui vindre tothom, són els que els hi tenen que donar una alternativa. Però jo com a alcalde de Badalona tinc molt clar que l'habitatge públic que promociona l'Ajuntament és per als veïns de Badalona, i quan dic veïns de Badalona m'estic referint a persones nascudes aquí i nascudes fora, però que estan en una situació totalment de conviure amb normalitat, sense cap tipus de problema. Però l'habitatge públic, evidentment, a Badalona no s'està fent per les persones que són conflictives i que venen d'una ocupació que ha estat amargant els veïns.
Alguna de les associacions que estaven acompanyant aquests ocupes denuncien o expliquen que es va tancar l'alberg que hi havia a la ciutat de Badalona i que aquest alberg podia haver servit com a solució, com a mínim momentània, per algunes d'aquestes persones. Per què es va tancar aquest alberg, i té vostè en ment poder-ne obrir un altre, o considera que no cal?
Mira, es va tancar l'alberg primer perquè, o sigui, no és el motiu, però aquest alberg el vaig obrir jo amb la meva etapa que vaig ser un any alcalde, l'any 2020. Fins aleshores no hi havia cap alberg. Vaig ser jo qui el va obrir i el vaig tancar, perquè durant el, gairebé 2 anys que vaig deixar de ser d'alcalde, en cap moment a l'anterior govern del partit, pues, els comuns, socialistes, Esquerra Republicana, van fer cap pas per legalitzar, entre altres coses, els serveis de llum i aigua que hi havia en aquell alberg, entre altres qüestions. I, evidentment, aquell alberg, si avui estigués obert, no podria donar servei a cap d'aquestes persones perquè tenia una cabuda limitada i estava al 100% en aquell alberg quan el vam tancar, perquè no reunia les condicions i perquè generava problemes amb la resta de veïns, concretament del barri de Bufalà de Badalona. La major part de les persones se'ls va oferir una alternativa. Però si estigués obert, insisteixo, en cap cas, per un tema de cabuda, haguéssim pogut anar. I després hi ha una altra qüestió que escolti, que és la realitat. Nosaltres hem parlat, i mira, l'última trucada va ser ahir amb la Generalitat de Catalunya, i els hem dit, escolta, mira, tenim molts de problemes perquè no hi ha cap hostal i no hi ha cap residència que accepti a les persones que inclús estan, algunes d'elles, amb seguiment, no? I els vam dir, vosaltres, Generalitat de Catalunya, ens podeu ajudar, encara que ho pagui l'Ajuntament, temporalment, però que podeu ajudar la Generalitat. Va fer una gestió i ens va dir que no va poder aconseguir que ningú els acceptés. Per tant, hi ha una realitat, i és que les pròpies entitats socials que es dediquen a acollir a persones d'aquest tipus, persones, doncs, que immigrants en situació irregular i tal, i que els aconsegueixen habitatge, cap d'elles, repeteixo, que jo tingui constància, cap d'elles ha estat disposada a donar-li alternativa habitacional amb aquestes persones. Per què serà? Doncs jo ja li explico molt senzill, perquè la immensa majoria d'ells són persones conflictives. I hi ha delinqüents allà dins, i per aquest motiu ni la pròpia Generalitat, en aquest cas, a la trucada de dir, escolta'm, ens trobem en aquesta situació, us podeu ajudar, doncs ha tramitat, ha pogut aconseguir un espai, cosa que jo no critico,
També, el que diuen aquestes associacions és que estan desbordades i que no tenen ja lloc perquè tenen molta gent ja acollida en les seves instal·lacions.
Doncs més raó, perquè aquells partits que defensen que aquí pot vindre absolutament tothom, hem d'acollir absolutament tothom, pues, escolta, es mobilitzin i el govern d'Espanya, pues, el que els doni una solució, però que no pot ser, i ho dic conceptualment, no estic referint concretament ara aquí a aquesta desocupació, però que no pot ser és que si vostè defensa, ho poso com a exemple, si vostè defensa que a Espanya tenim que acollir a tothom perquè som els més solidaris, un cop arribin aquí els eixis tirats. Els deixis tirats, et facin la foto. Quan entren per Canàries, els posis una manta tèrmica, i després els pugis en un avió i els deixis al mig de Plaça Catalunya. I apanya't. Això és el que no pot ser. O sigui, jo el que demano coherència. Jo no estic a favor de la immigració regular. I jo no estic a favor d'obrir les portes a tothom. I ho dic. I sóc coherent i sóc conseqüent. I sóc conseqüent. Jo crec que la immigració es té que acollir en funció, doncs, de les nostres possibilitats reals d'atenció. I després també, evidentment, el que té que haver-hi un control és a les persones que entren, si són persones amb delictes o no. Però dit això, hi ha partits que defensen que hem d'acollir a tothom, fantàstic, i estan governant Espanya. Doncs jo què dic? Escolta, oi que estàs governant Espanya? Oi que defenses que entri tothom? Doncs et fas tu càrrec d'aquestes persones que nosaltres des del primer dia estem dient que això és impossible.
El mandat judicial autoritzava aquest desallotjament, però demanava que es busqués alguna solució habitacional per tota la gent que hi havia en aquest B9. Vostès se n'encarreguen de 16 persones, ha explicat. Té constància si entre vostès, la Generalitat, altres ajuntaments, es podrà donar cobertura a totes les persones que hi vivien o serà impossible?
Doncs no ho sé, però jo crec que és impossible. Però és que...
Però llavors s'incompleix el mandat judicial.
No. El mandat judicial, el que diu ara, no tinc davant, Però que es tenen que atendre a través dels serveis socials, i nosaltres, aquelles persones que estan en seguiment, ja ho he explicat, que els hi hem donat una atenció i una solució temporal. I una solució temporal. Val? Però jo també li dic una cosa. O sigui, jo em nego conceptualment i de manera rotunda a que amb els diners dels veïns de Badalona tinguem que pagar-los habitatge a persones que estan en situació irregular i que són uns delinqüents. Em nego rotundament, i per tant ho he dit aquest matí allà a la roda de premsa, i ho mantinc més enllà de les crítiques que pugui rebre, que mentre jo sigui alcalde, a persones conflictives que estan en situació irregular i que han fet la vida impossible, a l'Ajuntament no m'haurà un dit per donar-los un habitatge. Només faltaria que amb els milers de persones que hi ha pendents a la ciutat de Badalona de poder accedir a un habitatge que estan malvivint, aquestes persones tinguessin que passar per davant. Rotundament, des d'un punt de vista conceptual, jo em nego.
En aquest edifici s'hi ha de fer una comissaria. Han començat a enderrocar l'edifici avui mateix?
No, avui estan començant, això triguen a part fases, perquè ara el que estan fent és tallant les escombraries, la brutícia, els trastos, perquè no pots començar a enderrocar si hi ha trastos per dins. Aleshores, ara estan les empreses de neteja especialitzada retirant, que estaran bastants de dies, perquè allà dins han hagut barraques, han construït barraques, i bueno, és una cosa d'entès que hem deixat entrar els mitjans de comunicació. Bueno, a l'Ajuntament l'hem recuperat la possessió de l'edifici, no? I aleshores, durant diferents dies, es tindrà que netejar, i la següent fase, doncs, ja passa a l'enderroc, que tenim ja l'empresa contractada i em sembla que té un cost enderrocar tot aquell edifici de mig milió d'euros, si no m'equivoco.
Senyor Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, gràcies per acompanyar-nos en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Encantat de reveure, bona tarda.
Gràcies. No sé com ho veieu, són les explicacions de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que tampoc no s'han amagat, de fet fa mesos, ell mateix ho diu, que en la campanya electoral ell va fer bandera d'aquest fet, i avui, per exemple, a les xarxes socials, al matí, quan ha començat el desallotjament, ell el que deia és que s'estava complint la seva promesa, vull dir que ell, la seva posició no pot sorprendre ningú, perquè és veritat que n'ha fet bandera i va guanyar les eleccions amb aquest posicionament. Una altra cosa és, després, la falta d'alternatives per la gent que ha sortit d'aquesta nau, que no té lloc on anar-hi.
A mi m'ha sorprès, quan deia que els pisos públics de Badalona no són per gent de fora o... Bueno, per aquesta gent que hi ha aquí. Bàsicament, perquè Albiol governa un ajuntament que no ha fet cap habitatge públic durant 20 anys. I ara fa un mes Albiol anuncia que farà els primers 69 pisos. Per tant, és un govern que ha abandonat les seves funcions, o sigui, ha assumit que no ofereix alternatives habitacionals per ningú. En una ciutat de l'àrea metropolitana... de les que té nivells de renta per càpita i vulnerabilitat social més altes, en el qual no ha posat cap multa per incompliment de la regulació dels lloguers, per tant, tampoc s'està aplicant. Per tant, jo crec que el que veiem aquí, evidentment, és governs que es fan forts sent, doncs això, molt fort amb els febles i, en canvi, molt feble amb els forts. I el desnonament d'avui ha estat una vergonya. O sigui, ha estat un desnonament que s'ha aprofitat per fer una redada. Tenim 40 persones detingudes per la Policia Nacional per no tenir papers en un moment de vulnerabilitat, que això t'ho diuen tots els organismes, que en un moment de màxima vulnerabilitat, com és un desnonament, facis també una redada i, per tant, ara mateix tinguis gent amb risc de ser portades al CIE per ser deportades... És una absoluta barbaritat. Ara, és exactament la foto que volia el Viol i li hem donat i està molt bé, però bueno, és una persona que té un total de zero preocupació per l'habitatge i per el futur habitacional de Badalona i que a més, bueno, que es vagi acostumant. És que a mi em sembla que poques ocupacions hi ha per la situació d'habitatge que té Badalona, en el qual el salari mig és més baix que el preu mitjà d'un pis de lloguer.
Ell amb això sí que sempre ha tingut una mà dura i a part l'ha volgut explicitar, és a dir, és una persona d'aquelles que, de totes les promeses que hi havia en el seu programa electoral, segurament és una de les que tenia més ganes de complir, perquè a part és una persona d'aquelles que quan hi ha un desnonament d'aquest tipus o quan hi ha alguna problemàtica social determinada en un barri, ell va fer-se la foto o fer-se el vídeo més aviat intimidant o, no diria agredint, però sí mostrant-se beligerant amb l'ocupa en qüestió, i això li fa guanyar vots, perquè és innegable que té un 54% dels vots, malgrat, com deies tu, Alicia, que el problema habitacional no és una cosa només de Badalona, però en el cas de Badalona és especialment acusat. I dit això, a mi em sembla que ens trobem davant d'un nou escenari en els desnonaments. Això l'altre dia ho explicava el David Cobo al Nació, en què hi va la Policia Nacional. I està molt bé que ho hagi explicat tu, Alicia, perquè això afegeix un grau de vulnerabilitat més gran a determinades persones que han de ser desallotjades d'un edifici.
Són els que identifiquen i, per tant, els papers, i, per tant,
exacte,
poden
la Policia Nacional
detectar qui no té papers.
Té competències per portar-te a un lloc que no sigui casa teva, casa no en tenen, però que et pugui costar la teva estada en un país determinat, en aquest cas l'estat espanyol, a banda tinguis antecedents o no, que això és una qüestió que en un desnonament tan gran i amb l'estil de vida al qual estan condemnats o que segueixen aquestes persones, doncs és normal que puguin arribar a tenir algun antecedent i que, per tant, puguin ser més fàcils d'expulsar. Però, en tot cas, si ens fem la pregunta gran de si això en algun punt del camí li passarà a facturar el Viol, jo crec que cap a on va el món, de factura, més aviat, ni passa poca.
Ara de seguida, però no, per puntualitzar algunes coses, el fet que ja se sabés que podia aparèixer la Policia Nacional, el fet que ja 150 persones marxessin abans, perquè és veritat que aquest desnonament, no sabíem el dia exacte, però sabíem que s'havia d'efectuar, perquè divendres passat ja hi va haver l'okay del jutge, i per tant, ja sabíem que això havia de passar, i per tant, 150 persones ja han marxat prèviament, probablement per no tenir problemes, o per buscar-se alguna altra sortida, si és que han pogut. I després, per puntualitzar les xifres, el que a nosaltres ens costa són 181 identificats i 15 persones detingudes. Això és el que tenim de fons oficials, Joan.
Bueno, jo no crec que la notícia sigui el viol, però bueno, si voleu parlem una mica del viol, però jo volia parlar més del fet
en si. És veritat que, en defensa del viol, és que a ningú pot sorprendre, perquè ell no s'ha amagat, i fa anys que la seva política és aquesta. S'ha presentat a les eleccions i la gent l'ha votat i compleix la legalitat vigent.
Des del meu punt de vista, només cal veure quines són les declaracions, les actituds i les polítiques de molts alcaldes de Junts o de molts alcaldes del PSC per arribar a la conclusió de que la majoria d'alcaldes de Junts i del PSC, quan siguin grans, volen ser García Albiol. Aquest és el meu punt de vista amb la política declarativa i el que intenten en matèria de seguretat, d'ocupació, de neteja, de civisme, etc., tant juntaires com socialistes. Però, dit això, clar, és que jo no sé, a mi hi ha una sèrie de coses que em sorprenen perquè les hem arribat a normalitzar i són absolutament, des del meu punt de vista, intolerables com a societat. Com pot ser que un equipament públic estigui durant 2 anys ocupat? I quan l'administració és tan exigent amb el conjunt de la ciutadania, amb si tu tens que baixar la brossa del peix el dilluns entre les 8 i 8:45 i els restos del paper de plata els dijous entre les 7 i 7:15 de la tarda, aleshores resulta que un macroequipament públic pot estar ocupat amb barraques a dintre amb 400 persones, etc., durant 2 anys. Per tant, tenim una administració, tu deies, un senyor que és exigent amb els pobres i no sé què amb els pobres. No, tenim una administració que és laxa amb si mateixa i ultraexigent amb la societat. Per tant, el primer és intolerable que un equipament públic hagi estat ocupat durant 2 anys. Però, a més, desmenteix un altre relat, que és aquest que també fa tota l'esquerra d'aquest país, que diuen, són els fons voltor, que en si ja és una qualificació d'una empresa, els que fan que hi hagi ocupació perquè no se'n preocupen de res. En aquest cas, no és un fons voltor, no és un senyor ultrapoderós que estava ni a Manhattan ni a Califòrnia, és una administració catalana la que resulta que té abandonada durant 2 anys un equipament públic i té tirada a 400 persones que acaben tenint tuberculosis i que acaben patint no sé quina mena de malalties. I després un altre element. O sigui, no hi ha un debat sobre si aquestes persones són delinqüents o no. Tota persona que ocupa una propietat que no és seva està delinquint. I després, a sobre, aquestes persones poden cometre furts, poden traficar amb drogues, poden atracar o poden ser bellíssimes persones. Que segur que hi ha gent de la Castella dintre que són bellíssimes persones. Però d'entrada, tots han comès un delicte, que és l'ocupació. Perquè l'ocupació vol dir ficar-te a casa d'algú que no és casa teva i viure de forma il·legal i irregular.
Però és veritat que en aquest cas és una instal·lació que està abandonada, doncs, que no hi havia ningú, i que és veritat que és gent que no té un altre lloc on anar.
Doncs la responsabilitat de l'administració és que un no pugui ocupar res, sigui de qui sigui, estigui al local abandonat o no estigui abandonat. O sigui, l'ocupació no és una cosa admissible, socialment parlant, perquè el moment en el qual ja no respectes la propietat, no respecta la seguretat, i la societat se'n va senzillament a fer punyetes. I després ve el tema de García Albiol. Home, García Albiol, tu mateix ho acabes de dir, és el primer alcalde en 20 anys que anuncia vivenda social. Fa uns mesos García Albiol va fer una altra cosa bastant novedosa, que va ser arribar a un acord amb la banca sobre que la banca li cedís pisos que tenia buits perquè es poguessin fer anar per temes socials. I després, home, tens raó en una cosa. Badalona, com li passa a Sabadell, com li passa a Santa Coloma, com li passa al meu Mataró, són ciutats que no som rics. I el que l'esquerra s'hauria de preguntar des del meu modest punt de vista, com pot ser o per què, després de 40 anys de polítiques d'esquerres, la gent finalment vota amb un alcalde que és desencomplexadament de dretes. Però és que la gent se sent timada, perquè els hi han dit acollim, siguem oberts, siguem multiculturals, i el resultat ha sigut socialment un desastre.
Crec que ningú pensa que hi haguessin hagut 20 anys de polítiques d'esquerres. El que volia matisar és que ara mateix,
i ho voldria lligar,
mira, d'aquests últims 20 anys, 7 han sigut governats per Albiol. Que faci un mes que anuncia els primers 69 pisos, has governat durant 7 anys abans.
Mira, ja són més que els que ha fet la Colau en tots els anys que va ser alcaldessa.
Va fer 7.500, no parlem d'això, perquè 7.500, 69 va anunciar el meu. 7.500, no canviem de tema, 7.500. Llavors, en tot cas, anunciar aquests primers 69 pisos. I m'agradaria lligar-ho una cosa, i tu sempre fas preguntes de dir, jo, si fos l'esquerra, em preguntaria això. Jo, si fos la dreta, em preguntaria. La setmana passada, Arrels ens diu que hi ha 2.000 persones vivint als carrers de Barcelona. Un 43% més que fa dos anys.
I la culpa de qui
és? La meva pregunta és, la dreta no s'hauria de preguntar que si va desnonant a tothom qui no es pot...
La dreta no desnona a ningú.
No, bueno, sí, efectivament. Disculpa. Algú sense alternativa habitacional a 400 persones que vivien en un equipament municipal abandonat. Que, evidentment, que els equipaments municipals han de tenir un ús municipal. Això no ho qüestiona ningú. Ara, un que està abandonat i que un cop tu el vols tornar a fer servir, que això és molt legítim, però tens gent vivint allà amb vulnerabilitat social, tu no només els facis fora, sinó que montis una redada per veure a quants d'aquests deportes, és una absoluta barbaritat.
Deixa'm fer-te una pregunta. Tu, tu creus que seria interessant, socialment parlant, agafar cada una, perquè 400 persones, l'administració, el Biol deia que ell va parlar amb la Generalitat. Sí. I et faig la pregunta, com a reflexió.
La Generalitat avui ha reconegut que hi ha hagut coordinació amb l'Ajuntament de Badalona a l'hora d'afrontar aquest desnonament.
Com a reflexió, durant dos anys en allà hi ha 150 persones que diu que en un moment determinat es doblen en els últims mesos, això us ho he explicat tu, Òscar, a la crònica periodística. De veritat, amb el pressupost que té la Generalitat de Catalunya, amb la de milers de funcionaris que té la Generalitat de Catalunya, en dos anys, no s'ha pogut anar allà a fer res per saber la situació d'aquestes, ja no dic els 400, dic d'aquestes 150 persones. No s'ha pogut fer res. No passa que hi ha una deixació de funcions, que mirem cap a un altre costat, que pretenem tenir bones paraules, quan en realitat l'administració, senzillament, no ha fet res i ha deixat que tot això es podrís. Però hi ha una altra pregunta que ens hem de fer, que és la que jo vull fer. Escolta'm, tenim una obligació com a societat d'ajudar en el desvalgut perquè arribi o no arribi irregularment? Sí, jo ho dic clarament, clar que sí. I tot el que puguem fer ho hem de fer. Però ens hem de fer una pregunta prèvia. Quines d'aquestes persones estan disposades a fer alguna cosa per si mateixes? Estan disposades a acceptar una feina? Estan disposades a acceptar unes normes de convivència social? Perquè si la resposta és sí i sí, aleshores jo crec que el conjunt de la societat tenim l'obligació d'ajudar-los. Però el que no pot ser és com aquest dematí alguns deien en decles, no, és que em tenen que donar un pis perquè porto aquí tres setmanes. És un dels talls que hem sentit aquest dematí. Però resulta que un senyor que ve del sud d'Àfrica li tenim que donar un pis perquè porta aquí tres setmanes perquè ell diu, tinc dret a un pis, porto aquí tres setmanes, però ell no està disposat a fer res per ell mateix.
Ja, però
vols dir que no estem equivocant els principis? No, de moralitzant res.
Joan, jo et faig una pregunta.
Són els nostres diners.
Hem de donar exempcions fiscals als propietaris si no són bones persones i pugen els lloguers, els preus, als seus llogaters? Oi que no fem aquestes preguntes morals?
Els lloguers pugen,
col·lectius només... Sí, no, segons l'IPC no.
I que jo sàpiga, el preu d'un lloguer és el resultat ni de traficar amb drogues ni de robar ningú. No pots comparar
què fa un propietari fiscals a les bones persones? Hi ha d'haver exempcions fiscals a les bones persones? O aquestes preguntes moralitzants només les fem amb la gent més vulnerable de la nostra ciutat? És que aquests, potser són delinqüents, potser no estan fent res per la societat. Escolta'm una cosa. Jo et pregunto també si les exempcions fiscals les fem segons la moralitat. El que és evident...
Et contesto la pregunta. La persona que inverteix per crear llocs de feina i per crear negocis i aixecar un bloc de pisos, és contractar gent i tenim una empresa, clar que es mereix una ajuda fiscal. Perquè si no, ningú treballar en aquest país, perquè algú té que invertir els diners.
Joan, jo el que et plantejo és que estem en un moment en què la situació de l'habitatge s'ha fet tan inaccessible per absolutament tothom, fins i tot la gent que abans podia tenir cert accés a una classe mitjana o classe treballadora.
Estic d'acord.
I que, per tant, estem acumulant unes bosses de sensellarisme que no havíem vist mai. 2.000 persones dormint al ras a Barcelona no ho havíem vist mai. Bueno, no ho sé si no ho havíem vist mai, o almenys en els últims 20 anys d'Esquerra, els ensonades no ho havíem vist. Davant d'això, la solució és anar movent-los? És anar donant un bitllet de tren i dir no, a Badalona no, marxeu, a Premià, marxeu. O, el que hem vist, no, també, marxeu a Barcelona que hi ha més serveis socials. Aquesta és la resposta? O la resposta és dir, primer de tot, hem de fer una construcció massiva d'habitatge públic. No pot ser que en 20 anys hagis fet 69 pisos públics. I en el mentrestant, doncs probablement l'Ajuntament, a través de la borsa, ha de poder llogar pisos per oferir-los al mercat, o sigui, per oferir-los a la gent en situació de vulnerabilitat. El que no pots fer és dir i enorgullir-te'n de dir, mira, jo els he fet fora, que se'n faci càrrec un altre ajuntament, perquè la població i la pobresa no desapareix, només l'anem movent però no la podem fer desaparèixer això... només per desallotjar.
És que estàs fent un retrat perfecte de què ha passat tots aquests anys a Catalunya, amb qui ha governat a Catalunya, que no ha sigut el partit del senyor García Albiol, i per tant, ara, i el que no pot ser és que quan la societat arriba a un punt de col·lapse, per un dels motius és una immigració massiva, que aleshores la culpa sigui d'una empresa privada o sigui de la gent que ens hem tornat dolents. No, no, no. Qui ha deixat que la gent entri és l'administració i és qui governa. I qui governa no és el partit del senyor García Albiol. Qui no ha fet els pisos no és el partit del senyor García Albiol, ni és la gent, ni són les empreses. Qui tenia que fer tot això ens ha buidat les butxaques perquè els catalans paguem impostos de l'1 de gener al 18 d'agost. Tot s'ho queda l'administració i no ha fet res de lo que eren les seves obligacions.
Però aquesta que jo no estic culpant exclusivament Albiol. Estic dient que Albiol no, va governar entre el 2011 i el 2015, no, entre el 2011 i el 2015, en un moment en què perdien població, perquè ara és molt fàcil dir, oh, tenim una immigració massiva. Bueno, estan arribant a una mitjana de 100.000 persones l'any. Venim d'una dècada en el que durant molts anys vam perdre població.
A Catalunya el 24, 366.000.
I per tant, durant el 2011 i 2015, Albiol també fa zero habitatges públics. Per tant, venim d'una cosa que no és fruit d'ara, és d'una manca d'inversió, no només d'Albiol.
No facis demagogia.
És ella
el que diu que tarda més de 2 anys a fer un pis. Albiol el deixaven ser alcalde 1 any fins que tots, la CUP, Esquerra, Junts, el PSC, tots, es ficaven d'acord per fer-lo fora. És ara el primer cop que porto un any
i mig. És evident que no hi ha cap partit que pugui donar lliçons a l'hora de fer habitatge social, cap partit, perquè tots han governat en unes administracions o en unes altres durant molts anys, alguns al govern central, d'altres a la Generalitat, d'altres als ajuntaments, i ningú ha fet, perquè un dels problemes que tenim a Catalunya i a tot Espanya és que no hi ha habitatge social, perquè no s'ha fet parc d'habitatge per dedicar-lo al lloguer social. No n'hi ha. Ara se'n comença a fer, però clar, es triguen uns anys a fer els edificis, i per tant, els que ara tenen el problema, que és la immensa majoria dels catalans, doncs ara el problema no li pots dir que d'aquí a 5 anys o d'aquí a 10 anys tindran no sé quants milers de pisos. És evident que s'han de començar en algun moment, però clar, durant anys no se n'ha fet, i no n'ha fet cap partit polític amb la quantitat que calia.
Absolutament, absolutament. Sí. Però no comparem, o sigui, Barcelona arriba el 2025, ara mateix tenint 16.000 pisos públics, Badalona n'arriba amb 100. Vull dir que hi ha un punt en què jo sé que no és culpa absolutament d'Albiol, però que tampoc ens alliberem de que hi ha hagut ajuntaments, igual que passa arreu de Catalunya, que sí que han invertit més i altres que no ho han fet.
Mira què ha dit la Comissió d'Habitatge ahir amb un informe. Hi ha dos receptes. Primera, rebaixar la fiscalitat sobre els immobles i segona, no regular els preus. Comissió Europea, que segurament també deuen ser d'ultradreta i no sé, capitalistes
no sé
i fons voltor. Exacte.
El que sí que és veritat és que no ha utilitzat el topall de preus, això sí. No ha dit que no s'ha de topar els preus, però entre les seves receptes no hi és el topar els preus, això sí. Oriol.
No, molt curt, que el problema al final... El problema és que tothom, més enllà d'aquestes persones que estan en una situació de vulnerabilitat importantíssima i amb una urgència molt més extraordinària que una capa social molt més gran de gent, el tema està que tothom és vulnerable. Hi ha una vulnerabilitat urgent i extrema i després hi ha una vulnerabilitat de tothom, perquè podem parlar d'habitatge social, podem parlar d'habitatge no social, l'accés a l'habitatge cada vegada és més complicat i ens trobem amb famílies que treballen, si són parella normativa, per entendre'ns, amb nanos, i treballen els dos, es poden trobar en la tessitura de no poder pagar un lloguer a la ciutat on treballen, i aquest és un problema importantíssim. Si això falla, després falla tota la resta, perquè jo entenc perfectament que algú, reduint molt el problema, tu pots arribar a pensar el que deia el Joan, que no deixa de ser una caricatura, però en el fons retrata com pensa la gent que observa aquests fenòmens, que és algú que ha estat en aquesta nau durant un mes, pot sortir públicament a dir, no, és que a mi m'han de donar un pis o m'han de garantir un habitatge, llavors tu pots estar pensant, jo em desllomo cada dia, em llevo d'hora, agafo el Rodalies, no funciona, vaig a treballar, em paguen una castanya, torno a casa... i em veig que tinc problemes cada mes per arribar a final de mes. El problema és que la vulnerabilitat s'ha estès a totes les capes socials, la classe mitjana ha desaparegut, i hi ha unes vulnerabilitats que són al·lucinants i que, com que es perpetuen determinats privilegis, ens trobem que la gran frontera vital dels nostres dies és si els teus pares et deixen un pis o no te'l deixen, o si els teus pares tenen diners per deixar-te una entrada d'un pis o no te'l deixen, perquè tu, amb la teva renda del treball, ja no et pots garantir un habitatge en lloguer o en propietat, perquè la barrera d'entrada cada vegada és més alta. I llavors els drames, que ja són al·lucinants per la gent normativa que ha fet les coses més o menys bé o com se n'ha sortit, per aquelles persones també que han arribat aquí, que no venen aquí ni a robar ni a traficar, sinó a buscar segurament una vida millor, i que evidentment tampoc se'n surten perquè les oportunitats no hi són.
Que és un problema que no és només de Badalona i que és de totes les ciutats, això ja ho sabem, perquè primer ens ho diuen les estadístiques, segon, tots els oients, visquin on visquin, saben que hi ha un problema amb l'habitatge i que no hi ha possibilitat d'accedir-hi a l'habitatge, i també a totes, especialment les grans ciutats, que és on la gent va intentar buscar més oportunitats de feina o de poder-hi viure, és on hi ha més problemes de sensellarisme. La dada més espectacular, òbviament, és la de la ciutat de Barcelona, amb 2.000 persones, segons ens deia Arrels la setmana passada, que viuen al carrer, i de fet, aquest mateix divendres a les 7 de la tarda hi ha un ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona sobre sensellarisme. És un ple que van impulsar Junts per Catalunya i els Comuns, tots dos presentant com a idea impulsar un pla d'acció, 60 milions d'euros, per crear centres de baixa exigència que tinguin especial atenció a les persones que fa menys d'un any que estan sense casa, i intentar, a més, instar a la Generalitat perquè faci alguna cosa sobre aquest segment de població. És a dir, és un mal que afecta a totes les ciutats, que cada partit intenta posar la seva recepta, que ningú fins ara no se n'ha sortit, perquè és evident que la situació és dramàtica a totes les grans ciutats catalanes i, per extensió, espanyoles, i jo diria que pràcticament a tota l'Europa occidental, i per tant alguna cosa cal solucionar. I de fet també la Comissió Europea també hi posa al final l'agulla, perquè també a tot Europa és un dels principals problemes. Vull dir que això, grans receptes i miracles no n'hi ha. Ara després, clar, hi ha diferents actituds davant dels desallotjaments com el d'avui, i n'hem tingut un exemple amb la conversa amb l'alcalde de Badalona, amb Xavier García Albiol. Falten 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda, haurem de posar punt final. En cas amb això. L'Oriol ha fet, quan hi ha aquesta discussió entre l'Alícia i el Joan, l'Oriol opta per fer un pas enrere,
sí,
i queda una mica com d'àrbitre.
Jo tinc molt poques opinions a la vida, cap d'elles ferma, només tenen a veure amb el Barça, i per tant, quan la gent, quan es discutiu, jo m'ho miro i penso, que té raó amb això, té raó amb això. I ja està.
Ja, però vens a donar la teva d'opinió, també.
Sí, però jo tinc tan poca d'opinió.
Jo no discuteixo amb ella, només dic el que penso.
Jo també, no discuteixo.
Bueno, tots dos dieu el que penseu, que per això veniu.
Que és una fantàstica manera de discutir entre vosaltres.
Els altres vegin dient, ara m'estaria d'acord amb l'Alícia, ara estic d'acord amb el Joan.
Però molt des del respecte, vull dir que...
Home, i tant.
Si discutim del Barça, sí que acabaríem.
Ah, que home, sí. Doncs això ho feu ara després.
Sí, sí, ja passarà.
Oriol Marc, Alícia Puig i Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la
pròxima. Gràcies.
Queden menys de 5 minuts per arribar a les 4. Tenim una mica de publicitat pendent, perquè el debat ha estat tan viu que ens ha quedat pendent. Després de la publicitat, Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius al 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que hi fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya migdia.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells.
Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
El 25 de desembre, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes i amb el teu suport la fem créixer. Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Aquestes festes, l'emoció també s'embolica. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2026 i aconsegueix un 20% de descompte en pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener a circuitcat.com.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món!
Per gentilesa de...
Vueling.
Borges.
La grossa de Cap d'Any.
Cabravo.
L'Aquàrium Barcelona.
Puma.
Cellers Domènech.
Cervesa 1640.
Ofesa.
Enrique Tomàs.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.